Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tarda, com esteu? 3 i 5 minutets. Benvinguts a Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Com és habitual, de dilluns a divendres, esports, des d'ara i fins que siguin les 4 en punt de la tarda. Anem amb els destacats del programa, o el que és el mateix, el menú que de seguida comencem a desenvolupar. De seguida estarem a Londres, amb l'última hora del Barça i també del Chelsea, que demà s'enfronten a la fase Lliga, la cinquena jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental, és a dir, de la Lliga de Campions. Heu de saber, tenim llista del Barça, acaba de sortir del forn, que Pedri encara no torna amb el conjunt blaugrana. Per tenir, tenim informació sobre el futur d'un jugador del Barça, d'Eric García. I també parlarem del retorn que es va produir el dissabte passat del futbol al Camp Nou, de la reestrena del nou Camp Nou. Més coses que heu de saber. El Madrid ha entrat en crisi, o en minicrisi, després de 3 partits sense guanyar. Són 2 empats i una derrota. Aquests 2 empats seguits en Lliga han deixat el Barça a tocar del conjunt blanc, és a dir, només un punt del conjunt que entrena Xavi Alonso. Per cert, avui sentirem Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que ha carregat contra el Barça a l'assemblea de socis del Real Madrid. Curiós, ara que no van de la mà Laporta i Florentino, surt a escena Florentino Pérez. El Girona, en parlarem a la segona part del programa, es queda a tocar de la permanència després de l'empat a camp del Betis. 1-1, després de marcar Bànat, el jugador del Girona, el 0-1 pel conjunt de Mitchell, i jugar al tram final del partit amb un futbolista més. A l'afegit, Asprilla, a porta buida, va tenir el gol de la victòria del Girona. Un Girona que és 18è, 11 punts, els mateixos que Osasuna, que és el primer equip fora del descens. Setmana important pel Girona, que rep el Real Madrid a Montilivi el diumenge vinent. I l'Espanyol juga avui, és l'encarregat al conjunt blanquiblau de tancar la 13a jornada de Lliga. Espanyol, Sevilla a les 9 de la nit a Cornellà-Prat. Si el conjunt blanquiblau guanya, empatarà amb el Betis a la 5a posició de la classificació. Una més de futbol. Andorra, hi ha canvi d'entrenador. Ibai Gómez deixa de ser l'entrenador del conjunt del Principat, un Andorra que no guanya des del 27 de setembre, ve de perdre 1-3 davant el Castelló i només ha sumat 3 dels últims 24 punts en joc. I la referència de l'àmbit poliesportiu, en l'àmbit que ens toca, informació local i regional, ve del bàsquet. Xavi Pascual ja guanya com a entrenador del Barça, victòria a Les Palmes, 61-72 davant el Dreamland Gran Canària. És la quarta victòria del Barça en 8 jornades de la Lliga Endesa. Són els destacats del programa. Anem fins a la xarxa social X, on interactuem entre vosaltres i nosaltres per repassar les 3 enquestes, Barça, Espanyol i Girona. L'enquesta Barça. El mal moment del Real Madrid, dues opcions. És una crisi real o és un moment puntual? Guanya aquesta segona opció. Des del vostre parer, és un moment puntual. Els que heu opinat, 53% de les respostes. Espanyol, avui tenim aquest gran partit de futbol. Espanyol-Sevilla, 9 de la nit a Cornellà-Prat. La travessa 1x2. 63% de les respostes pensen que guanya l'Espanyol. I l'enquesta a Girona, Betis 1, Girona 1. Empat al Girona camp del Betis. És bo el punt? Sí o no? 71% dels vots pensen que sí, 29% que no. Tenim a Edu Badí a la coordinació i a la producció, Marc Pairès a la sala de màquines, us parla Albert Díez. De seguida, molt Barça a la portada per tota la informació, densa informació del Futbol Club Barcelona.
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno, hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Comencem a caminar en l'edició d'avui dilluns d'Esports Cope, molt en blau i grana, molt del Barça, amb l'estrena del Camp Nou, indirectament també amb les al·lusions de Florentino Pérez a Laporta i al Futbol Club Barcelona, amb una entrevista que tenim amb el soci que va fer la sacada d'honor el dissabte passat en la reestrena de l'estadi del Futbol Club Barcelona i, òbviament, amb la prèvia d'aquest gran partit de futbol Chelsea-Barça. Estem a Londres. Joan Batllori, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert. Des de la sala de premsa de Stamford Bridge. Et parlo ara mateix des del davant d'una fotografia amb José Mourinho aixecant una Premier, a la seva dreta Frank Lampard i a la seva esquerra John Terry, què et sembla?
Amb l'assistència tècnica del Sergio López, que no vol dir això, que Joan Batllori s'hagi fet una fotografia amb José Mourinho, de moment sí que ens porta les novetats del Barça, bàsicament amb tres noms propis, Joan, Rashford, De Jong i Pedri, sobretot.
Sí, Pedri, bé, ja s'intuïa, no? Ahir es va entrenar al marge, avui ha tornat a treballar al marge, per tant no arriba a la cita. Recordem que des de finals del mes d'octubre no està a disposició, que es va lesionar després de disputar el Clàssic. A veure si pot entrar ja en convocatòria per jugar el partit de Lliga dissabte contra l'Alavés. El gran objectiu des del principi era que pogués estar a disposició per rebre després l'Atlètic de Madrid. Per tant, Pedri baixa pel partit de demà, si ja està Rashford, un cop superada la grip que el va impedir jugar al partit del retorn al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao. Torna també De Jong, importantíssim per Hansi Flick al mig del camp, peça clau en aquest equip. Es va perdre el partit contra l'Atlètic Club per sanció. I Di Cavalde també ja hi va treballar amb normalitat, viatjarà també a Londres, va rebre un cop al cap en el partit contra l'Atlètic, va poder jugar uns minuts més, no va poder acabar el partit, però ja hi va treballar amb normalitat i estarà també a disposició de Hansi Flick.
Un Barça que, Joan, s'està acostumant en les prèvies de Lliga de Campions, quan juga fora, dic, a entrenar anar aquí a Barcelona el dia abans i viatjar, és a dir, activitat per escoltar els protagonistes aquesta tarda a Londres, a Stamford Bridge.
Sí, efectivament, ja el dia del partit contra el Bruges, Hansi Flick va canviar de rutina i de moment la manté. L'equip ha treballat aquest migdia a Barcelona, s'ha entrenat a partir de les 12 del migdia. D'aquí a una miqueta més de mitja hora, cap a 3:15 aproximadament, està previst que voli cap aquí, cap a Londres, i després a la tarda tindrem en aquesta mateixa sala de premsa de Stamford Bridge les rodes de premsa a partir de 7:45 aproximadament, la de Hansi Flick, com sempre, el tècnic del Barça, i el futbolista escollit per parlar aquesta vegada és Rafinha, que ja va tenir uns minutets l'altre dia contra l'Atlètic Club de Bilbao. Jo crec que arriba una mica just per ser titular demà, però en fi, veurem què diuen els protagonistes aquest vespre. Rafinha està amb unes ganes boges, ho va demostrar l'altre dia en els pocs minuts que va disputar. La primera pilota que va tocar va ser un xut a porta que pràcticament es converteix en gol del Barça, i és evident que és una peça fonamental i que Hansi Flick agrairà molt recuperar-la de cara als propers enfrontaments.
I tant. Recordeu que a Londres és una hora menys. Quina temperatura us ha rebut?
Fred, tenim ara mateix uns 7 graus de temperatura. Quan veníem caminant cap al camp, que tenim l'hotel bastant a prop, plovia una mica, una fina pluja. Ara hem tret el cap a la graderia de l'estadi i ha deixat de ploure. Avui en principi no hauria de ploure més i demà el dia del partit tampoc està previst que plogui, així que demà no hi haurà pluja, però sí que fa fred com gairebé sempre per aquestes dates a Londres.
Molt bé, així està el Barça. Batllori, gràcies.
Gràcies, Albert, una abraçada.
I ara parlem del rival europeu del Futbol Club Barcelona, parlem del Chelsea.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
To let me know.
El conjunt anglès que ve de guanyar 0-2 al Burnley, que està entrenant a aquesta hora amb les novetats del Chelsea, el Manolo Oliveros. Oli, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert. Molt bé.
Com està el Chelsea de cara al partit de demà?
Està bé, està bé. El que passa és que
ha passat una cosa que no se sabia, i és que Cole Palmer, que estava lesionat des de fa temps i estava a punt de reaparèixer, no sé si contra el Barça, contra l'Arsenal aquest proper cap de setmana, ha dit el senyor Maresca, l'entrenador del Chelsea, doncs que ha tingut un accident domèstic fa uns dies i que, per tant, doncs, es precipitaria la seva tornada i, per tant, no es descarta davant de l'Arsenal i tal, però sí, ha tingut un petit accident a casa, segurament al bany, deia, i no podrà comptar amb ell. Però ja era una baixa pràcticament des de fa temps la de Cole Palmer, que és un dels millors jugadors del Chelsea.
I tant, podem escoltar els protagonistes del conjunt anglès, Manolo.
Sí. I tant, primer ha parlat Enzo Maresca, que és un gran admirador de Pep Guardiola. Diu que si ell és entrenador del Chelsea, o entrenador en qualsevol cas a la seva vida professional, és gràcies a Pep Guardiola. Que ell admirava el Barça de Guardiola, que després Guardiola, després d'estar al Barça, va estar al Bayern de Múnich i tothom jugava com el tiqui-taca, com el Barça, que la selecció alemanya també juga igual, que la Premier també, que la selecció anglesa també. És a dir, és un gran admirador del Pep Guardiola. I, naturalment, li hem preguntat per Cucurella si és un avantatge o no, si és un avantatge el tenir a Cucurella, que coneix tan bé a Yamal, de cara a preparar aquest partit davant del Barça.
La verdad que Cucu nos da una ventaja siempre, no solamente mañana, hasta el día de hoy ha sido fenomenal. Desde que llegué a este club, su nivel ha sido impresionante, no solamente defendiendo, también siendo parte de nuestro juego con balón, y estamos encantados con Cuco. Ahora, lo mismo de Lewandowski, Lamine Yamal, Fermín, hay unos cuantos que hay que saber defender como equipo.
És la veu del tècnic del Chelsea. Trobem dos ex del Barça, Marc Guiu i Cucurella. Què comentaves que ha dit aquest últim, entre d'altres coses, Lamine Yamal?
Doncs Cucurella, per exemple, diu que fa temps, no?, quan estava la selecció Yamal, ara no ha estat darrerament, com se sap, per culpa d'aquesta pobalgia, però fa temps sí que parlaven del Barça, parlaven de si jugarien o no el dia 25 de novembre aquí a l'estadi Stamford Bridge, i en qualsevol cas s'ha mullat d'aquesta manera parlant d'un jugador jove i a vegades que no està molt, molt, molt centrat.
Bueno, Lamine jo crec que és un jugador molt especial. Al final, amb l'edat que té, tot el que està demostrant és molt complicat. Està clar que ha de tenir moments pues, de baixón, o potser d'estar una mica més distregut perquè és molt jove i al final ha d'experimentar coses pues, que potser un jugador més veterà pues, ja ha tingut la seva època d'estar més desconnectat o de pensar en altres coses, però bueno, al final jo crec que està a un gran nivell, és un gran jugador i demà serà un partit dur i ojalà puguem aconseguir els 3 punts.
Les veus dels protagonistes del Chelsea. Tenim àrbitre, l'eslové Slavko Vincic. Demà ja parlarem de l'històric, dels enfrontaments, perquè en tenim uns quants i que van generar molt d'interès, per dir-ho finament, entre el Barça i el Chelsea, el Chelsea i el Barça. Vols apuntar alguna cosa més, Manolo?
No, únicament que s'ha parlat molt, ja que es parlava de jugadors joves del Barça, del Marc Guiu, que està aquí, que està jugant aquí, de Yamal i Cubarsí i tota aquesta gent. Es parla molt aquí a la roda de premsa d'un tal Estebao, que és un jugador del Palmeiras que va pagar, em sembla que 46 milions d'euros per venir a jugar aquí. Només té 18 anys i es parla molt d'un gran jugador de projecció com Estebao. Aquí tenen diners els del Chelsea, per tant han fitxat molt, i una de les estrelles és Estebao, que segurament demà jugarà. L'altre dia no va ser titular l'altre dia davant del Burnley a la Lliga, però sí que s'espera que està creixent i que sigui fonamental i diferencial demà, segurament davant del Barça.
Doncs apuntat. Manolo Oliveros, des de Londres, des de Stamford Bridge, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, igualment, Albert.
Igualment, Manolo. Més del Chelsea, Produccions Edu Badia ens posa en comunicació amb el company periodista Tom Alnut, és periodista del diari The Times. Tom, què tal, com va? Buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien ahí?
Sí, todo bien por aquí. Con ganas de saber cómo va a recibir el Chelsea, Londres y especialmente Stamford Bridge el partido de mañana. ¿Hay mucho ambiente de gran partido de Liga de Campeones?
Sí, es un gran partido entre dos equipos que creemos podrían ser favoritos para la Champions, ¿no? Mm-hmm. Porque Chelsea, de verdad, los resultados esta temporada han sido muy buenos en las últimas semanas. El Chelsea, que tiene un montón de opciones en la pantalla, es en casi todas las posiciones. Así que en ese momento del fútbol, cuando los equipos importantes tienen muchos problemas con las lesiones y demasiados partidos, el Chelsea tiene una ventaja muy, muy, muy grande, ¿no? Puede dar muchos descansos a los jugadores y pueden aguantar. Así que sí, aquí en Inglaterra nos preguntamos si el Chelsea puede presionar al Arsenal por el título también. Suponemos que el Liverpool está en el, un poco de caos, ¿no? Y el Manchester City estará ahí, pero podría el Chelsea también, no sé, no es imposible. Así que contra el Barcelona, el Barça va a ser una prueba muy, muy, muy grande.
Sí, va a ser una prueba importante también afrontando esta segunda parte de la fase Liga. Estaba mirando que casi son vidas paralelas el Chelsea y el Barça, los dos segundos en Liga, los dos con 7 puntos en esta fase Liga de la Champions. Por todo lo que nos comentas, por toda esta situación, ¿se habla de favorito en Inglaterra para el partido de mañana?
No sé, creemos aquí que el Barça está entre los, no sé, 4 o 5 equipos que podrían ganar la Champions, ¿no? Estuvieron muy cerca la temporada pasada, tienen algunos problemas en defensa esta temporada, pero todavía son uno de los mejores equipos ofensivos de Europa. Y cuando tienen jugadores como Lamine, no sé, pueden ganar un partido en cualquier momento, ¿no? Así que será un gran partido. No sé si hay un favorito. En casa, Chelsea creo que tiene mucha confianza, pero también yo creo que va a ser un partido muy, muy justo.
Nos hablabas del fondo de armario del Chelsea, de esa plantilla muy larga. ¿Hay algún nombre propio? Cole Palmer no llega, ¿no?
Sí, eso es. Y yo creo que hay 2 o 3 jugadores para destacar. Sí. Como, no sé, Moisés Caicedo, por ejemplo, que ha sido el mejor centrocampista en la Premier League esta temporada. Es un futbolista muy fantástico. Y Enzo Fernández también, como sabes, que hasta esta temporada ha estado jugando un poco más ofensivo, como un number 10. Y está jugando un poco más ofensivo, un poco más cerca a los delanteros, porque hay una lesión de Cole Palmer también. Y hay Estevao también, que tiene un talento muy fenomenal. Así que es tan rápido, tan muy emocionante para ver un futbolista como eso. Así que tiene jugadores muy, muy fuertes, Chelsea. Y no sé, el matrimonio entre los aficionados del Chelsea y Enzo Maresca no ha sido muy, no sé, romántico hasta ahora. Está bien, no hay problemas, pero no hay una conexión muy fuerte. El estilo es un poco carteloso, el equipo es sólido y la prioridad es la posesión. Claro, Maresca es un estudiante de Guardiola, ¿no? Pero pueden estar un poco lentos, un poco pesados, y les falta un poco de contundencia, ¿no? en ataque. Así que es un poco, no sé, veremos lo que hacen mañana en el partido, porque claramente Barça es un muy, muy, muy gran equipo y va a ser una prueba muy fuerte para Chelsea.
Tiene muy buena pinta, decimos por aquí, el partido de mañana es un gran partido de la Liga de Campeones. Así está el Chelsea, la radiografía, Tom, es perfecta. Tom Alnut, compañero de The Times, gracias por estos minutos, cuídate mucho, buen partido mañana.
Gracias, chicos, un placer.
Gracias, Tom. Farem una pausa i de seguida Camp Nou, i recordarem la victòria 4-0 del Barça davant l'Atlètic Club en el retorn del futbol a l'estadi del Camp Nou.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 ¿Eh?
bufandeo, suena el himno, saltan los equipos.
Sí, señor, han saltado los equipos y de hecho ya están formando en el terreno de juego vestido de verde. Fuegos artificiales y casi lleno esta parte que puede acoger público en el estadio del Barça.
Unos abrazos.
Te abrazas como si volvieras a casa.
Oli, tal cual, se lo está diciendo Joan, es que una sonrisa en todo el mundo.
Sí, ahí están los dos socios, Juan Canela Salamero y Jordi Penas y Berry, son los dos socios encargados de hacer el saque de honor.
Ahí está, el primer toque de Fermín, la mete para Dani Olmo.
Hay obreros hoy en la tercera grada porque es sábado y en sábado se trabaja, el único día que es festivo aquí en las obras es el domingo.
Bueno, okay. Trabajando mucho, no, no están trabajando.
Están sacando
el partido, ¿no? Viendo el partido.
Lewandowski, Nico en el primer palo, tremendo, ahí está Fermín para Yamal, que cambia hacia Ferran, se la lleva Ferran con el pecho, ahí está Ferran, Unai Simón no evita el gol, tocó Unai Simón pero se mete llorando en la portería del gol sur, ha robado Eric García, la deja para Ferran, para Fermín, el esférico de nuevo para Fermín, gol.
Vaya patada, la ha metido por detrás a Olmo, ¿no? O a Fermín.
No, a Fermín.
Se le dio la cabeza un poco, ¿no?
Sí.
Qué mal que puede encarar, al contrario. Va a tirar, ha tapado la puerta, el tiro de Yamal, que iba sobre la portería de Unai Simón. Ferran. La mete, pero fuera de juego.
Sí, puede estar un poco adelantado.
¿Y quién está aplaudiendo?
¡Gol!
O sea que no era fuera de juego.
Final del partido, Barça 4, Athletic Club de Bilbao 0. De momento, dormirá como líder el Barça, esperando lo que pueda hacer mañana el Real Madrid. Elena, Joan Elena.
Juego de luces ahora en el
campo. La victòria del Barça en el primer partit en el retorn del futbol a l'estadi. Ara en parlem perquè tenim protagonista esperant, una persona que va estar l'altre dia a la gespa del Camp Nou, però abans, per tenir... Tenim comunicació amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Per refrescar una informació que l'Helena va explicar el dissabte a Tiempo de Juego, que té a veure amb un dels comodins que té Hansi Flick a la plantilla i el seu contracte. Eric García, que, vaja, ho té tot fet per ampliar fins al 2020, no?
Ja vam explicar dissabte a Tiempo de Juego, en la transmissió del Barça Athletic Club de Bilbao, que la renovació d'Eric García estava molt ben encaminada, que està tot molt ben encarrilat, que la sintonia entre el seu representant Ivan de la Peña i el Barça és total, que ja fa temps que les negociacions i les converses estan molt avançades perquè Eric, que acaba el contracte el 2026, ampliï fins al 2030, fins al punt en què em diuen que es podria tancar en les properes setmanes abans que acabi aquest 2025, abans que acabi l'any. Eric García és el futbolista més utilitzat per Hansi Flick en el que portem de temporada, ha jugat 1.285 minuts i a més encapçala el rànquing de jugadors més utilitzats i també de posicions on ha actuat, perquè contra l'Athletic Club de Bilbao el vam veure al mig centre, però és que també ha actuat com a lateral dret, com a central dret, com a esquerra. La sensació que té Flick i el seu staff tècnic és que jugui on jugui, actuï on actuï, sempre Eric García rendeix a les mil meravelles per la seva gran lectura i interpretació que té de joc. El dissabte es van portar una gran ovació del Camp Nou, substituït pensant en el transcendental partit de Champions aquest dimarts a Stamford Bridge. Per tant, Eric és la renovació que falta per signar. En principi esperen tancar-ho abans que acabi l'any i vindria després de que Koundé i De Jong fossin els últims en renovar a Camp Barça.
Informa Helena Condis, un jugador, Eric García, que sempre rendeix i, a més, ell va fer una aposta de, quan hi havia dubtes sobretot si tindria continuïtat a l'11, tindria els minuts que un jugador vol tenir en un equip com el Barcelona, va apostar en quedar-se i al final ha obtingut la recompensa. Helena, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
I ara una entrevista que ens fa molta il·lusió. Dissabte, Camp Nou, el secret millor guardat, la secada d'honor. El Barça va apostar pels socis i els més veterans. La secada d'honor va anar a càrrec del Juan Canela i del Jordi Penas. Senyor Penas, què tal? Com està? Bona tarda.
Pues mira, bé, content, després de tot el que ha passat i amb el que he pogut contribuir, que m'ha fet gran il·lusió.
Sens dubte, aquest 22 de novembre del 2025 serà un dia més, entenc, especial a la seva vida, però un dia molt i molt especial en el barcelonisme que vostè porta dins. Una pregunta, com li arriba, quan i com li arriba aquesta proposta?
Pues mira, pel telèfon, un fill meu em truca i em diu que estigui preparat perquè em faran una proposta de telefonada per sortir i clar, ja m'he posat més aviat més guapo, inclús per la telefonada.
I sí. Què li diuen? Que no digui res, no? Que guardi el secret.
No, home, no, sí. Això sí, que guardi el secret, sí, però bueno, a mi em fa il·lusió tot això, fill.
Clar, perquè a més vostè és un dels socis més veterans del Futbol Club Barcelona. Si no m'equivoco, l'any 1957 va estar la inauguració del Camp Nou i crec que formava part de la secció de bàsquet, també del Barça.
Portava una senyera davant, no sé si del bàsquet o de la junta, però amb el passeig que vam fer tots per aquí davant del camp, caminant, doncs jo anava així equipat, amb molta il·lusió, sí.
Molt bé.
Sí, és molt jove, llavors, sí.
Molt bé, molt bé. Escolti, expliqui'm com va viure i com va ser aquest moment d'acompanyar el Juan Canela sortint els dos per fer la sacada d'honor. Expliqui'm com va ser i què va sentir vostè en aquell moment al nou Camp Nou.
Primerament, quan ja vaig arribar al camp i em van explicar ben bé el que em passaria, em va fer molta il·lusió, perquè hi vaig anar una miqueta despistat, perquè el fill meu no acabava d'informar, però bé, un cop allà dintre ja, i dintre dels passadissos ja em vaig començar a posar no nerviós, però content i amb satisfacció. I quan vaig començar a sortir a baix pel passadís que s'arriba a la gespa,
sí.
Doncs això també ja em va fer molta il·lusió de veure ja el Camp Verd i el Camp Nou.
Mm. Li agrada com ha quedat el camp? Encara falta, eh? Encara no està acabat, però li agrada com està l'estadi ara?
Home, sobretot a part de la gespa i del camp, tota la part de dintre veig que ha sigut una cosa importantíssima. Tot el que hi ha entre els cotxes i els pàrquings interiors i tot això és una cosa impressionant, eh?
Molt bé.
Ho veig molt en sèrio. Sí.
I amb el president Laporta va poder parlar, intercanviar algunes paraules. Què li va dir?
Sí, bé, el president, doncs, quan ja vaig arribar a la gespa, em va vindre a saludar, i molt simpàtic, i em va dir que estava... D'entrada em va donar les gràcies per jo sent allà. Això d'entrada, que ja em vaig quedar bé, que vinc perquè fa il·lusió, però si em dono les gràcies, doncs estupendo, content. I bueno, vam estar comentant una miqueta, i clar, el que vam parlar és que d'ara endavant doncs aquest camp seria la continuació de lo que ha sigut tot el que ha sigut ser del Barça, amb tota la gent que hi havia, la que hi haurà, i tot el que representa. Molt contents tots dos. El president molt maco i content de veure el que està fent i com respon la gent. Mm.
Ara cal guanyar títols, eh? Ara que s'ha estrenat Casanova, s'han de guanyar títols.
Home, sí, esclar. S'han de guanyar títols en aquest Camp Nou tan maco. Necessitem títols i més copes per posar museu i endavant.
Sobretot el museu. Deixi'm que li expliqui a la nostra audiència que el senyor Penes és el pare del Jordi Penes, que ja des de fa molts anys és el director del Museu del Futbol Club Barcelona.
Sí, és el mateix. Sí.
Senyor Penes, quants anys té vostè?
Jo en tinc 91.
91, ja signo arribar a la seva edat. Escolti, per molts anys més de barcelonisme, crec que va ser una imatge fantàstica, ben escollida pel Futbol Club Barcelona, amb dos dels socis, el soci més veterà, dos dels socis més veterans ara mateix del Futbol Club Barcelona. Li agraeixo molt aquests minuts.
Bé, escolta'm una cosa.
Digui'm.
Voldria comentar-te que una de les coses que espero en aquests moments, a la meva edat, és que seré... tindré un bisnet d'aquí un parell de mesos.
Molt bé.
I que farem que es faci soci el mateix dia, si pot ser.
Quin goig. Ja tenen nom?
Ja té nom, sí. Es deia Sasha.
Ah, molt bé, doncs d'aquí dos mesos, quin goig, quina bona notícia, molt bé, una alegria.
Un soci nou que ens farà il·lusió a tota la família i a mi, com a avi, encara més.
Doncs dit està, i aquesta és la notícia. Li reitero l'agraïment, gràcies per passar-se avui per Esports Copé, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, fins la pròxima.
3 i 35 de la tarda, seguim fins les 4. Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Alberto?
Hem de sentir Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que ahir va al·ludir directament al Futbol Club Barcelona, no, entre altres coses.
Va al·ludir a tothom.
Sí, home, però en l'àmbit que ens toca, bàsicament el Futbol Club Barcelona, clar, ja no va de la mà amb Joan Laporta per la Superliga. Va sortir, home, ja trigava, el cas Negreira.
Sí, senyor, en el que era l'Assemblea Ordinària de Compromissaris del Madrid, hora i 18 minuts de discurs del president, amb 33 minuts cronometrats per l'Arantxa Rodríguez de pim-pam-pum. Florentino, en la seva versió més platòrica, ataca la UEFA, ataca contra els preus del futbol a les televisions, ataca la Liga, ataca la Federació Espanyola de Futbol, ataca la UZAN, els àrbitres de la final de Copa, a Tebas,
no li agrada
Barça,
res, no li agrada res.
No li agradava res al Barça per baixar-se de la denúncia del fons TBC i, com no, ataca el Barça pel cas Negreira.
Pero estaban conmigo que no es normal que al menos cuatro presidentes del Barcelona hayan estado de acuerdo en mantener durante 17 años consecutivos un sistema de pagos millonarios al presidente de los árbitros. Estarán... Y estarán de acuerdo conmigo en que el caso Negreira debería haber causado un cambio radical en las estructuras arbitrales y federativas españolas. No solo no sea así, solo se han impulsado cambios cosméticos para disimular. El nuevo presidente de los árbitros, Fran Soto, ha pedido que se pase página y dice literalmente que debemos pensar en olvidar el caso Negreira. ¿Quién lo va a olvidar? Quedará para siempre.
M'ha agradat molt això de canvis cosméticos, canvios, que és sí. Maquillatge.
Sí, bueno, el que s'acostuma a dir cambiemos algo para que nada cambie. També s'acostuma a dir moltes vegades aquesta frase. Aquest no era el tema més interessant i més amb el moll de l'os de l'Assemblea del Madrid. El moll de l'os de l'Assemblea del Madrid és l'evolució del Club Blanc, si és que s'aprova en referèndum, cap a un nou model societari, on es crearia una filial que controlés, diguem-ne, el valor en capital i en diners del Madrid, del qual un 5%, és la primera xifra que s'ha posat sobre la taula, es vendria a un inversor, i seria aquest inversor el que avaluaria quant val aquest 100% d'estructura social del Madrid. Tot a partir d'una esmena a la Ley del Deporte que defensava Florentino en el seu discurs.
Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial en la que los 100.000 socios del Real Madrid conservemos siempre el control absoluto. Sobre esta base, esta filial podría incorporar simplemente, por valorar el club, una participación minoritaria, no sé, del 5%, una cosa así, para que sepamos lo que vale el club, porque si no tampoco sabemos lo que vale, ¿no? ¿Y por qué dar ese paso? Porque es la vía más clara y más contundente que tenemos para valorar, porque otro sería salir a bolsa y eso no queremos hacerlo. Que alguien esté dispuesto a invertir unas cifras relevantes de dinero por una participación simbólica es la mayor demostración del valor del Real Madrid.
Expliquem a l'audiència que el més semblant que hi ha ara mateix a Europa seria el model Bayer, on els socis del Bayer controlen més del 51% del que és el Bayer, però hi ha empreses com Adidas, etc, que tenen o poden arribar fins a un 49% de lo que seria el capital social del Bayern de Múnich. Per cert, ja els comptes van ser massivament aprovats.
Sí, teníem dubtes. Gràcies, Gil. Fem una pausa i ho portem tot a la taula de debat d'Esports Cope.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Torna la Champions, torna el Barça a Londres i aquesta temporada, com aquell 2009, també vol jugar la final. Ho expliquem amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Ha rechazado el Juan Carril llega el esférico para Samuel. Samuel para Leo, 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 Leo para Andrés. ¡Gol, gol, gol, gol!
Lleva
Tiempo de Juego. Aquest dimarts, des de Stamford Bridge, Chelsea-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Ivan Rakitic.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
3:40 minuts de la tarda. Saludem el Josep Maria Minguella. Minguella, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, Minguella. A veure, intentem recuperar Josep Maria Minguella, que està, però no comparece de momento. Poli Rincón. Hola, Poli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Es que José María es como...
José María está en sus cosas y... Bueno, enseguida, ahora escucha a Poli. Bueno, se pone aquí Minguella porque dices, está Poli, voy a tener que estar yo. Oye, Poli, ¿está el Madrid en crisis o no?
Hombre, yo no diría en crisis porque está el primero en la tabla y está el único equipo español que está clasificado en los ocho primeros, pero sí es verdad que tiene un pequeño problema. Para mí, el equipo ahora mismo es un equipo plano, sin ideas, y que tiene un mal posicionamiento en el campo y que el entrenador no es capaz de dar con la brújula para que este equipo funcione, ¿no? Podemos seguir hablando. O sea, yo creo que es un equipo que en teoría, porque luego los partidos es todo lo contrario, quiere tener un orden, quiere tener el balón, luego es todo lo contrario, es un desorden, no tiene el balón. Yo creo que ayer el Elche nos puso en nuestro sitio, como ya había hecho el Rayo y como había hecho el Liverpool, y si no somos capaces de abrir los ojos y ver la realidad, o queremos pensar que, como te he dicho antes, por ir primeros en la tabla y por estar clasificado, el único equipo que está clasificado entre los ocho primeros de la Liga de Campeones, ya está todo hecho y quizás nos equivocaríamos. Yo creo que el Madrid ahora mismo tiene un problema muy grande, que es la identidad, que quiere jugar.
Ahora te pregunto más cosas que creo que sí tenemos ahora a Minguella. José María, buena tarda.
¿Cómo anem? Qué feo aquí, arrancant el Madrid.
Va, intentant arreglar el Real Madrid i arrencant la setmana. Què fas tu?
Jo estic anant a buscar el Charlie i el pare del Xavi, jugador del Barça,
sí,
que anem a Vilanova a una xarra. Com que nosaltres sabem molt de futbol, ens conviden perquè expliquem com juga el Madrid i el Barça i tot això.
Oh, Quim Hernández, Charlie Reixac, Josep Maria Minguella, entre altres. Molt bé, a Vilanova, molt bé. Molt bé.
Charlie Reixac i Charlie... I
el Quim.
I Quim de... Sí.
Quim Hernández.
Quim, home, el pare de l'entrenador.
Sí, correcte.
O sigui, impressionant.
Molt bé, molt bé. Escolta una cosa, del que una mica en fred ja ens queda després del retorn del futbol al Camp Nou el dissabte, què? T'agrada com està quedant? T'agrada el que es va veure?
M'agradarà quan el vegui complet.
El vols complet, vale.
Ara està a tres quarts parts, està molt bé, modern. Home, si tu vas a inaugurar una cosa que està... a la vista de tothom, materials nous i tot això i tal.
Clar.
I no donar el cop vol dir que algú fallà. No, va donar el cop, hi havia molt bon ambient, la gent va disfrutar, després la gent va cantava després del partit i tal. I, bueno, pues està bé, en aquests moments està bé que hi hagi bon ambient.
Sí, i tant. Escolta, de la situació a la Lliga, que està un punt al Barça del Real Madrid, li preguntava al Poli, ¿está el Madrid en crisis o no? Me decía, hombre, crisis, no sé si llamarlo a esto crisis, pero sí falta de identidad. ¿Tú cómo veus, Minguella?
Bueno, Madrid ha canviat molts jugadors. Quan canvies molts jugadors, no és fàcil que tots s'adaptin de seguida, un al 8, l'altre al 7, l'altre al 6, l'altre al 5. Estirà adaptar-se, un no s'hi troben tan bé que altres, tot això, uns venen d'altres països, d'altra manera de jugar, i l'entrenador també és nou, clar, és que és tot això. Això no és com una cosa que poses, vas posant peces i apretes el botó i funciona. Això té d'anar mica en mica, anar funcionant, i sí que dona la impressió una mica que l'entrenador està una mica despistat.
Sí, és el que t'iba a preguntar, Poli, perquè tots els focos apunten a Xavi Alonso, que esto tampoco es nuevo, ya sabemos cuando las cosas no van bien por dónde o quién pierde en este caso.
Tú sabes la exigencia que tienen los dos equipos, eso no te lo voy a contar yo porque viene de toda la vida, son los equipos que más exigencia tienen en el mundo, sí. Y los únicos que no tienen, ¿verdad, José? Los únicos que no tienen ningún día para poder pensar o relajarse en que pueda hacer otra cosa. Hombre, aquí hay una expectativa que se había creado alrededor de Xavi Alonso, que bueno, traías un entrenador para que cambiara el equipo, supuestamente porque todo lo que estaba haciendo Ancelotti no era bueno, ¿no? ¿Te acuerdas las cosas que se decían de Ancelotti?
Cuando un equipo Poli, cuando dime, un dime. Equipo Minguella. Cambia tantos sí. jugadores, no es fácil adaptarlos de golpe.
Pues yo es que tengo otro concepto. Yo estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, pero el problema no creo que sea el cambiar tantos jugadores, porque realmente no ha cambiado tantos, ¿eh? Realmente, si tú pones a Mbappé, ya estaba, por ejemplo, cuando venía Xavi Alonso, estaba Vinicius, estaba Rodrigo, estaba Brahim, estaba Arda Güler, estaba Valverde, están todos, casi todos. O sea, ha venido Hausen, ha venido Carreras, y bueno, por decir el chaval, Gonzalo, ¿vale?
Hay cambios, ¿eh?
Pero yo es que no veo la idea. Yo, mira, yo he visto el Leverkusen el año pasado y lo hemos comentado aquí, y este entrenador jugaba de una manera totalmente diferente como está jugando. Primero, jugaba con tres centrales. Ayer puso los tres centrales y fue un desastre total y absoluto. Sí. Y no perdimos el partido porque es el Madrid, porque tiene una calidad, sus jugadores extraordinarias y maravillosa, y te pueden hacer lo que hicieron ayer, no ganar, ¿eh? Pero sí empatarte el partido en un momento determinado. Pero ¿cuándo mandó el Madrid en el partido? Es que estás hablando que el Madrid jugó ayer contra el Elche, que no se nos olvide, ¿eh?, que acaba de subir de segunda división. El otro día jugó contra el Rayo, y pasó lo mismo. Cuando hemos jugado con un equipo que no está bien en la Premier, como es el Liverpool, que fíjate el desastre que tiene, fíjate dónde está situado, no gana un partido, y nos ganó el partido, y nos ganó 1-0, y lo enmascaramos porque Courtois hizo un partido extraordinario, pues yo la verdad te digo una cosa, José, yo no sé de verdad dónde está la mejora de este equipo. No lo sé. ¿Dónde está?
No, es que no ha habido mejora. No ha habido mejora, sino que está jugando a ramalazos. Ahora uno que ataca, el otro que no sé qué, pero no es un equipo que domine la situación y que diga aquí, claro, nosotros somos los dueños y tal y no sé qué. ¿Quién es el director de orquesta?
No lo sabemos porque no lo tenemos. Es que no lo tenemos.
Claro, ¿tú? Es que las orquestas, si no tienen un director...
Mira, me alegro que me lo hayas preguntado, porque yo te pregunto, la estructura que tiene un equipo tiene un orden. ¿Y dónde está esa estructura y ese orden del Madrid? En defensa, ya viste lo que pasó ayer, y en ataque somos incapaces de poder llegar con la cantidad de veces que supuestamente llegamos y tal, salir del empate. Es que hemos empatado dos partidos seguidos y hemos perdido el otro. Llevamos los tres últimos que no hemos tenido, para mí, ni defensa ni ataque. Y en un equipo supuestamente que está Mbappé, que está Vinicius, que está Rodrigo, que está Bellingham, o sea, que tiene muchos jugadores para que en teoría poder ganar los partidos, pero no los gana. ¿Por qué? Porque tiene un desorden para mí extraordinario en todo. Otra cosa es que, como te he dicho antes, la calidad de los jugadores te salvan de cualquier apuro que tengas. Pues claro, pero cuidado. Cuando lleguen otra vez los grandes,
claro,
¿qué hacemos?
Te salva de cualquier apuro contra rivales que son inferiores, porque claro, tienes mucha más calidad y puedes ir trampeando, pero estoy de acuerdo. Cuando lleguen los rivales importantes y sobre todo en el concierto europeo, quiero ver en este caso al Real Madrid y quiero ver también al Barcelona. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Recuerdo, Chelsea-Barça, Olympiacos-Real Madrid. Vamos a ver.
Entra la risa.
Bueno, espérate. Claro, es que ahora vienen las dudas y eso genera que contra cualquier rival, ¿no? Esto pasa, ¿no? Pero bueno. Minguella, perdona.
¿Cómo es que he jugado contra el Madrid si juego contra el Barça? ¿Esto qué competición es esta?
La fase liga de la Liga de Campeones, Minguella.
Sí, pero si hace 15 días jugó en el campo del Barça con el Mendilibar de entrenador y todo esto.
Sí. Sigue el mismo entrenador.
Es un porro, José. Esta Champions como la otra es un porro total y absoluto.
En fin. Bueno, pareja, vale. Minguella, pasa a Vilanova, que esta tarda.
Vale,
cuidad molt, José María Minguella. Poli, feliz
un abrazo
semana,
muy fuerte.
Amigo. Cuídate, un abrazo. Adiós.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No. Hasta hora de la noche, la cadena COPE puede contar la peor de las noticias, y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana.
No está lesionado todavía Alcaraz.
Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está, y las pruebas no mienten.
Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
10 minuts i les 4 de la tarda. Tenim alguna més de futbol, com l'empat del Girona a camp del Betis. Va estar 55 minuts per davant el Girona, gràcies al gol als 20 minuts de partit de Benat. Una bona paret entre Unai i Brian Hill i la passada de la mort pel gol de Benat. I va acabar amb un jugador més i a l'afegit Esprilla va tenir el gol a les seves botes per donar el triomf al Girona. Empat a un. Parla Michel Sánchez.
És un gran punto contra un rival de mucho nivel. En un campo espectacular y con una afición que empuja muchísimo. Entonces, que mis jugadores tengan esta capacidad de poder jugar al fútbol y tener personalidad es lo que me hace feliz.
18è al Girona, 11 punts, els mateixos que té Osasuna, que és el primer equip fora del descens. Setmana important perquè el diumenge visita Montilivi, 9 de la nit, al Real Madrid. Aquest partit del Girona correspon a la 13a jornada de Lliga, que es tanca avui a Cornellà-Prat a partir de les 9 de la nit. Gran partit de futbol. Espanyol-Sevilla, Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Vinga, com es presenta el partit pel conjunt blanquiblau?
Amb l'arbitratge de Sesma Espinosa, el VAR Pizarro Gómez, el Sevilla porta 12 partits sense que l'Espanyol sigui capaç de guanyar. No ho fa des del 2017. Un Espanyol amb Puado com a lesionat. El Sevilla són baixes Pilicué, Dani Anzú, Isaac Romero, també Carmona per targetes. L'equip de Matías Almeida. L'Espanyol, dos derrotes consecutives. I atenció perquè Manolo González clama pel que pot ser avui doncs, una entrada més fluixeta de l'habitual. Jugar els dilluns no mola.
Jugar el lunes creo que no es bueno para la Liga, no es bueno para el fútbol, creo que es una cuestión de sentido común, no tiene ni pies ni cabeza. A las 9 de la noche en invierno hace una rasca tremenda, que igual que los entrenadores hacemos autocrítica, creo que alguien más debería hacerla, porque es una cuestión, creo que de sentido común, ¿eh? Creo que no es lo mismo ver un partido a las 4 en el mes de enero, imagínate el León, que verlo a las 9 de la noche, yo creo que es una cuestión lógica. O no es lo mismo jugar en León que jugar en Sevilla, que hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza.
Traurà un equip ofensiu al Manolo, amb Dimitrovic a la porteria, no encertaré, eh? Però bueno, jo ho intento. Omar, Riedel, Cabrera, Romero, Paul Expósito, Dolan, Piquel, Milla i Roberto Fernández com a davanter centre. Ahir li preguntaven, escolta, portes dos derrotes consecutives, i es va enfadar el Manolo.
El positivismo que tenéis aquí seguro que no, eh? Eso seguro que no va a ayudar. Es una cosa de locos, una cosa de locos. Está el equipo sexto en competición europea con 18 puntos y parece que estemos últimos con 2 puntos. Al final lo que hay que hacer es ganar mañana, se gana con fútbol. Lo que se ha planteado durante la semana, hacerlo muy bien mañana, porque si no, no es que no le ganas al Sevilla, no le ganas a nadie. Lo vamos a ganar siendo positivos, que es lo que somos dentro de aquel estuario de ahí al lado. Gente que no se deja ir, gente que trabaja y gente que se va a dejar todo mañana para ganar el partido, repito, con fútbol haciendo bien las cosas.
Diuen al club que avui hi haurà 26.700 espectadors amb Alan Pace a la llotja perquè, evidentment, demà hi ha Junta General d'Accionistes. A les 9, tiempo de juego, evidentment, en directe a l'Espanyol-Sevilla.
Amb tu, amb el Gil, tens, crec, un tant per cent d'encert bastant elevat. Aquest Espanyol-Sevilla, efectivament, 9 de la nit, després us escoltem, gràcies, Quique.
Bona tarda.
I baixem un esglau, deixem primera el Barça, l'Espanyol, el Girona, l'Andorra. 3 de 24 pel conjunt del Principat que han suposat la destitució del seu tècnic Ibai Gómez. Anem fins al Principat. Ivan Álvarez, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. La dura derrota de dissabte en camp contra el Castelló i, sobretot, la manera com es va produir, un Andorra sense ànima ni esma, i la dinàmica de 8 partits sense guanyar, i també, per què no, la intenció pública d'Ibai Gómez de fer un pas al costat, ho ha acabat per precipitar tot. El tècnic basc i l'equip tricolor separen els camins de mutu acord amb només 5 mesos des que es va iniciar un projecte molt il·lusionant al principi i que s'ha acabat erosionant a un ritme vertiginós. Les dues parts han considerat que era la millor solució. Divendres a Gijón, davant l'Sporting, dirigirà l'equip l'estaf intern, encapçalat pel preparador físic Aitor Yeto i el tècnic Carles Manso, i des d'avui la cúpula del club ja s'ha remengat per escollir el 8è entrenador de l'era Gerard Piqué. Tot i que han sortit noms, com ara Rubén Alves, García Pimienta o Òscar García Junyent, com a futuribles, la realitat és que a hores d'ara l'Andorra ha rebut molts oferiments, però no ha iniciat cap contacte amb cap nou entrenador. I el que sembla que és que no serà cap d'aquests ni serà una cosa molt imminent.
Gràcies, Ivan. Doncs pendents de qui serà el nou entrenador de l'Andorra aquest divendres, Sporting de Gijón, Andorra, a partir de les 9 de la nit en una nova jornada a segona. Titulars que ens deixa Gil la jornada Primera Federació.
La número 13. Hem deixat enrere el primer terç de competició i el Sabadell continua sense perdre. Sabadell 1, Sevilla B 0. De tot això en parla i en reflexiona el tècnic Ferran Costa.
Futbol, hi ha una realitat i és que el camp no enganya. O sigui, jo puc sortir aquí i dir que aquesta taula és blava, però és que no és blava. Llavors, el futbol, parlen els futbolistes des de la col·lectivitat, com a equip. Tenim la mirada fixada en un camí que ens vam marcar ja fa uns mesos i no ens pensem sortir d'aquí. I jo penso que la classificació està per alguna cosa. Diu, en base al que estàs fent, doncs, on has aconseguit estar ara, però l'ara és igual.
Atenció, el Sabadell és segon amb 23 punts, l'Europa tercer amb 22. Divendres, un quart de 10, Nou Sardenya, Europa Sabadell.
Boníssim.
Diumenge, a les 4 de la tarda, Nàstic Hèrcules.
Gràcies, Gil. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Què ens deixa la jornada a la Lliga Femenina, que estaven pendents d'un derbi, entre altres coses?
Sí, i on el Badalona Woman i l'Espanyol es van repartir els punts. Tot segueix igual a l'empat a una Palamós. A més, el Barça manté els 6 punts de distància sobre la Reial Societat després de golejar 0-4 Llevant amb Quique Natzaret, estel·lar MVP, en un partit marcat per les rotacions i per un gol anul·lat per fora de joc que ningú, com Pere Romeu, va entendre al Ciutat de València.
Crec que hi ha decisions arbitrals que s'haurien de tallar més, s'haurien de corregir més, i després hi ha hagut una decisió arbitral d'un fora de joc molt clar, que les imatges evidenciaven, perquè jo estava darrere i ho veia, i han decidit petar fora de joc. Avui contents, no?, perquè guanya 0-4, d'aquí dos dies la gent s'oblidarà d'això, però la realitat és que tot i haver guanyat, me'n vaig disgustat amb això, perquè això el dia de demà, en un partit més ajustat, en un marcador més ajustat, ens pot passar factura.
De la jornada d'ahir destaca la derrota de l'Atlètic de Madrid a Tenerife per 2-1. Ara la Lliga F para 15 dies per la final del Nations League entre Espanya i Alemanya a doble partit.
Gràcies, Eduard, que vagi bé.
Bona passada.
Vinga, i en bàsquet, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Ha arribat la primera victòria de Xavi Pascual com a tècnic del Barça.
Sí, esta vez en la pista de Gran Canaria, 6-1-7-2, un partido que no se decidió hasta los últimos 5 minutos y el que destacaron la provítola Panther Shangelia, mientras que se echó en falta más aportación ofensiva de Satoransky, Brizuela, Kyle o Hernán Gómez. Precisamente el técnico destacó tras el partido que defensivamente el equipo estuvo bien, solo encajó 61 puntos, pero ofensivamente se le tiene que exigir más y eso es por un problema físico.
Defensivamente hemos intentado estar al nivel, hemos puesto toda la energía posible, pero luego nos faltó energía para salir para adelante, pero nosotros necesitamos tener mucha más chispa, salir mejor hacia adelante y tener mucho más ritmo, que la verdad que no lo hemos tenido. No es que quisiéramos un partido parado, ni mucho menos, queremos ser serios, un equipo serio en los dos lados del campo, pero para adelante queremos tener un poquito más de todo y no hemos tenido lo que queríamos.
Próximo partido en ACB, domingo 7 de diciembre contra el Andorra en el Palau. El fin de semana no hay liga, recuerdo, por los compromisos de las selecciones que juegan encuentros de clasificación para el Mundial 2027 en Qatar. El Barça es séptimo con un balance de 4 victorias, 4 derrotas. Y por lo que hace referencia al resto de equipos catalanes de la Liga ACB, victorias del Juventud en Andorra y derrotas del Lleida en casa contra el Murcia, del Manresa en la pista del Unicaja y del Girona en la del Valencia.
Y esta semana, el dimecres, el debut de Xavi Pascual al Palau a partir de 9:15 de en l'Esbel a l'Eurolliga. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Superstar!
33 minutos de andanada son pocos y Florentino sigue teniendo mucho trabajo. Ejemplo al uso. Iñaki Peña en estado natural.
El contacto es evidente, se te nota en la nariz, ensangrentado, lo hemos visto todos con Vinicius. Explícanos tú esa jugada.
Bueno, remata, la para, con la inercia me pega en la nariz, creo que con la rodilla, o bueno, al final pues es un lance del juego, me da la nariz. Mala suerte.
Iñaki Peña, después de ser aleccionado.
Obviamente, luego pues sí que es verdad que la segunda jugada pues no me deja participar de ella, porque obviamente estaba a cabo. Bueno, al final para eso está el VAR, para corregir cosas que no se ven en un primer momento, pero bueno, para mí sí que es falta.
¿Aleccionado por quién?
Ahí lo dejo.
Hombre, pero si tiras la piedra...
Solamente añadiré que, confirma Antoñito Ruiz, sí. Marcos Llorente, 3 semanas de baja, no estará evidentemente ante el FC Barcelona. Ya sabes por quién.
No, no lo sé, dilo. Dilo tú que lo ha, que estamos llegando al final.
El establishment.
En fin, si sapiguéssiu com és el dia a dia, és terrible. Gràcies, Gil. Gràcies a tots. Demà hi tornem. Més informació als nostres butlletins horaris. Que vagi bé. Gràcies.